Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les denúncies d'abusos sexuals comeses contra menors van en augment a Espanya. Aquesta tendència ha estat detectada per la Fundació Vicky Bernadet, que té cura de les víctimes abusades i que lluita contra aquesta xacra. L'organització ha denunciat que una gran part d'aquests abusos, un 80% concretament, passen en un entorn familiar o de confiança. Bona tarda, soc Carlos Alçada i la presidenta de la Fundació ens ha explicat avui que, tot i la dificultat de conèixer les xifres reals, les que s'aconsegueixen mostren que els números empitjoren any rere any. L'entitat va rebre l'any passat quasi bé 1.400 demandes i oferta d'atenció psicològica a 363 víctimes d'abusos sexuals. Tot i la dificultat, com deien, obtenir xifres sobre aquesta xacra, la Vicky Bernadet li n'ha facilitat alguna a la Clàudia López.
Un de cada 5 menors ha patit o patirà abusos sexuals abans dels 17 anys. Un 80% passarà dins de l'entorn familiar i de confiança. Així ho denuncia la Fundació Vicky Bernadet. Tot i que en els darrers anys hi ha hagut un gran avenç en donar visibilitat a l'abús sexual infantil, la presidenta i fundadora Vicky Bernadet assegura que encara queda un llarg camí per recórrer i adverteix que és important que la societat i les famílies prenguin consciència de la problemàtica.
Hi ha una negació absoluta per part de les famílies i d'una manera individual, d'una negació que allò no serà mai a tu, no?
Al llarg de l'últim any, l'entitat ha rebut un total de 1.366 noves demandes d'ajuda i ha ofert suport psicològic a 363 víctimes d'abusos sexuals infantils. Tot i que les demandes estan augmentant, Bernadet ho considera positiu perquè això significa que s'està reduint el percentatge de silenci.
Per tant, el fet que augmentin és una bona notícia perquè són més persones que rebran l'ajuda que necessiten.
Amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció contra l'Abús Sexual Infantil, que se celebra aquest dissabte 19 de novembre, la Fundació Vicky Bernadet ha presentat la seva nova campanya de sensibilització Predestinados, creada i produïda per l'agència Ogilvy Barcelona. L'objectiu de la campanya és conscienciar i donar visibilitat a una problemàtica que consideren invisible.
En aquesta línia que ens explicava la Clàudia, queda't amb una dada que et facilito ara mateix. Un de cada 5 menors ha rebut sol·licituds sexuals a través de les xarxes socials. La pregunta que ens fem sovint, els pares, és com ens podem adonar que el nostre fill està sent assetjat sexualment o ja és víctima d'un abús o un xantatge sexual a través d'internet. Ho explica el Miguel Pelayo, que ha parlat amb una experta en xarxes socials.
Efectivament, en els últims anys han augmentat els casos d'abusos que comencen a les xarxes socials. A més, 2 de cada 3 menors que practiquen sexting ho fan sota pressió o coacció. L'anonimat al món online és un dels culpables d'aquest augment. Això no és fàcil per als menors que passen tanta estona a les xarxes i no distingueixen entre el món virtual i el món real. Vanessa Rodríguez, professora dels estudis d'empresa de la UOC, ens ha donat les claus per prevenir aquestes actituds.
A través de la educació sexual podemos dar claves para que diferencien lo público, lo privado y lo íntimo. Y luego también sobre el cuidado y el respeto hacia el propio cuerpo, o los modos de relaciones saludables y el entramado de afectos y deseos que forman parte de estas relaciones.
A més, ens ha donat uns consells per saber si alguna persona propera a nosaltres està sofrint abús a les xarxes socials.
Nosotros siempre decimos que es muy importante escaparse del interrogatorio, porque eso puede hacer que se sientan cuestionados y no es agradable tampoco comunicarse desde un interrogatorio, pero sí hacerles ver que estamos notando que pasa algo, que hay algo que les inquieta y que nosotros estamos ahí para ayudarlos, para acompañarlos y para que recurran a nosotros ante cualquier eventualidad.
I per últim, ens ha recordat que el problema no és quan li donem el mòbil als nostres fills, sinó quan els hi deixem d'acompanyar al món virtual.
Sobre aquesta mateixa qüestió, encara un altre punt, el Departament d'Educació investigarà els presumptes abusos sexuals comesos per un docent a un alumne de l'escola Baltasar Segú de Valls, a les comarques de Tarragona, després que la víctima hagi fet públic aquests fets. Des del Departament manifesten un rebuig total i una condemna enèrgica davant de qualsevol mena d'abús i anima a la víctima a denunciar aquesta situació. Segons fonts consultades per l'Agència Catalana de Notícies, la víctima estudia presentar una denúncia als jutjats i té previst explicar els abusos patits quan cursava primària al centre educatiu en un acte aquest divendres a la tarda a la plaça de la Font de Tarragona. Amb aquesta notícia obrim ja l'àrea de serveis. I com sempre ho fem amb la previsió del temps que ens apropa avui el Saïd Esbai. Saïd, bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres a Catalunya esperem predomini de cel ennuvolat o cobert al Pirineu Occidental amb precipitacions a la Vall d'Aran que es podran estendre a zones properes de forma dispersa. La cota de neu també baixarà fins als 1.300 metres. A la meitat oriental esperem intervals ennuvolats augmentant a cel ennuvolat, amb xàfecs ocasionalment amb tempesta que seran més intensos al litoral, amb acumulacions que poden superar els 25 litres per metre quadrat en només una hora. Temperatures en descens arribant als 20 de màxima a Tarragona, 18 graus a Barcelona i 17 a Girona i Lleida. A més, vent moderat ocasionalment fort del nord a l'Empordà i del nord-oest al Ter Sud, amb ràfegues que poden superar els 80 km per hora i també situació costanera alterada al litoral gironí. Demà dissabte esperem al Pirineu Occidental cel ennuvolat o cobert amb precipitacions a la Vall d'Aran que tendiran a remetre al final del dia amb cota de neu d'entre 1.000 i 1.200 metres. A la resta, cel ennuvolat tendint a intervals ennuvolats. Temperatures en descens arribant de màxima als 19 graus a Tarragona i 16 a Barcelona, Girona i Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sapiguem com es circula a les dades de la xarxa viària amb l'Eduard Sánchez. Eduard, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Complicacions avui a l'autopista AP7 des de mig matí per un camió que s'ha incendiat a l'altura de Gelida en sentit Tarragona. Des de llavors tenim un sol carril obert dels tres que hi ha en aquest punt, sentit Tarragona. I, per tant, les aturades continuen poc a poquet augmentant. Ara ja són entre 13, més aviat 14-15 quilòmetres de lentitud en retencions des de Castellbisbal, ja quasi acostant-se al Papiol, fins a aquest punt de Gelida. Tot un tram molt llarg amb cues. Intenteu evitar, si possible, dintre de les possibilitats d'aquesta autopista, perquè encara el tram és molt llarg i molt aturat en aquesta AP7. A banda d'aquesta incidència, que és la principal, absolutament, a la resta, augment de trànsit habitual a aquesta hora del divendres migdia es va notant, sobretot a les dues rondes, en sentit Besòs, i altres punts de la C58, C17 o també del cinturó del litoral. És tot. Bona tarda.
Gràcies, Eduard. Bona tarda i molta atenció, conductors, perquè el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat fa uns moments que aquest cap de setmana hi està en marxa una campanya massiva de controls de trànsit després que aquest novembre 12 persones hagin mort en accidents, el doble que el mateix mes de 2019, l'any que s'agafa de referència perquè la mobilitat, els dos anteriors, està molt marcada per la pandèmia. Els Mossos d'Esquadra faran 100 controls al conjunt de les carreteres amb vehicles logotipats i altres que no, sobretot per denunciar l'excés de velocitat i la conducció imprudent. També s'incrementaran els radars de velocitat, es faran controls específics a l'autopista AP7 i a vols programats de l'helicòpter de trànsit. El conseller Elena ha demanat extremar la prudència i ha recordat que cada víctima és una tragèdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Nou cop policial, important cop policial contra un cultiu i tràfic de marihuana a Catalunya. S'han intervengut més de 50 tones en 8 plantacions que simulaven cultius legals a la província de Tarragona i a la comarca del Maresme. L'operatiu conjunt ha estat de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra s'ha tancat amb 20 detinguts en 4 fases que ens explica com s'han desenvolupat la Yolanda Canales.
A les dues primeres fases es van intervenir 11 tones de marihuana, totes elles a diferents plantacions que es trobaven a la comarca del Maresme. A la tercera fase es va posar en el punt de mira una societat mercantil situada a la província de Tarragona i que suposadament tindria relació amb les plantacions ja desmantellades. En aquest cas es tractava d'una finca rústica que es trobava en un lloc de molt difícil accés. Això i les mesures de seguretat que prenien els investigats va fer que la investigació fos molt complexa. Amb tot, el passat mes de setembre, els agents van poder accedir a la finca, on es van localitzar més de 40.000 plantes de marihuana i 15 tones de cabdells. Es van detenir a 5 persones. A partir d'aquí es va continuar estirant del fil d'aquest entramat criminal i a l'octubre es van desmantellar dues noves plantacions a Cabrera de Mar, també al Maresme. Es van detenir 4 persones més. Es dona la circumstància que totes aquestes plantacions simulaven cultius legals de cànem industrial. I en aquesta última fase, especialment, els investigadors han detectat una major especialització dels cultius, amb una elevada inversió en eines i instruments per al cultiu i producció de les plantes. Ho explica COPE l'inspector de la Policia Nacional, Pedro Santos, cap de la brigada de la Policia Judicial de Mataró.
Sobretot en el tema dels cultius indoor, pues havia pues controls de temperatura, d'humedat, termostatos para todo con el fin de aumentar la producción, o sea, luz 24 horas, en un momento que bajaba la humedad, pues había humidificadores, controles de luz, controles de temperatura, para filtros para disimular los olores, o sea, había una inversión potente en esos cultivos.
El balanç final de la investigació conclou amb la intervenció de 51.900 quilos de marihuana, incloent més de 187.000 plantes i 19 tones de cabdells secs aptes per a la seva distribució.
També t'explico que Renfe ha denunciat davant dels Mossos d'Esquadra un acte vandàlic ocorregut a la línia de Rodalies, la R3. En un vídeo de xarxes socials difós per uns diferents mitjans, també es pot veure com un grup de joves accedeix a un tren de Rodalies i buida diversos extintors. Segons els mateixos mitjans digitals, els fets haurien tingut lloc a prop de l'estació de Sant Martí de Centelles, a la comarca d'Osona, i els joves haurien acabat forçant la porta de la cabina del maquinista. Fonts de Renfe han indicat que l'única informació que tenen és que es va produir aquest atac vandàlic a la R3 i per això han plantejat una denúncia per esclarir tots els fets. D'altre costat, la policia local de Sabadell i els Mossos d'Esquadra han detingut 6 menors que van arrencar i intentar robar una taula amb mòbils d'una botiga de Sabadell. Els fets van tenir lloc a 4:15 PM quan els joves van entrar a una botiga Apple situada a la Rambla de Sabadell i van arrencar un expositor amb mòbils. El van treure a l'exterior però van veure que no podien continuar i el van acabar abandonant. A tocar de la botiga es van detenir dos dels joves i els altres 4 van ser detinguts a Terrassa. Els menors tenen entre 14 i 16 anys i se'ls acusa d'un delicte de furt en grau de temptativa i també de danys. I els Mossos han detingut dos homes de 38 i 39 anys mentre robaven en domicilis de Sant Just d'Esvern. Se'ls acusa d'un delicte de robatori en força i un altre de desobediència als agents de l'autoritat. Els fets van succeir el mateix dia, el dimecres concretament, cap al migdia, quan els agents estaven fent un patrullatge de prevenció i van observar dos homes que, en adonar-se de la presència policial, van donar mitja volta i van intentar marxar del lloc dels fets llançant una motxilla i una bossa blanca al terra. En un altre operatiu es van detenir un home de 28 anys per diversos robatoris a domicilis de la comarca del Baix Llobregat. I et parlo ara del vapejar, una forma de fumar molt estesa entre els més joves, ja que la meitat de nois i noies d'entre 14 i 18 anys ho practiquen, tot i que la llei prohibeix, per exemple, la venda a menors d'edat. I és que sota l'aparent imatge de no ser perjudicial per la salut, els experts asseguren que el vaper és un veritable perill i una porta d'entrada al tabaquisme. Li han explicat al Josep Cabedo.
Els vapers són productes aparentment inofensius que estan pensats per atreure els joves. Però per què? Ens ho explica el doctor Esteve Fernández, cap del grup de recerca en sistemes de salut i cap de prevenció i control del càncer de l'ICO.
Amb uns productes que clarament van destinats al jovent, colors cridaners, com si fossin llaminadures, gustos que són atractius per tothom i que tenen una diana molt clara, que és iniciar el consum dels productes a la gent més jove.
El vaper és un veritable perill per si mateix perquè és una de les portes d'entrada al tabaquisme. Hi ha cigarrets electrònics que contenen nicotina i d'altres que no. Els que sí que en porten tenen prohibida la seva comercialització, ja que són els més addictius.
S'ha prohibit vendre els que contenen nicotina. A més, són els més problemàtics perquè són els que causen addicció ràpidament. I són joves que, després de tornar-se addictes a la nicotina a través del inofensiu que cometes vaper, doncs tasten les cigarretes.
En els que no en porten hi ha altres elements que són perjudicials per la salut. El mecanisme que escalfa el líquid per convertir-lo en aerosol, hi ha metalls pesants com el coure, el plom o l'arsènic.
Els riscos són menors perquè no té els compostos cancerígens tants com té el fum del tabac, que són 70, sí. Però sí que trobem alguns compostos cancerígens, com són les nitrosamines, que es deriven de la nicotina, i també trobem aquests metalls que sabem que són tòxics.
Tot i que no es coneixen amb precisió les conseqüències de vapejar avui, sí que es pot afirmar amb rotunditat que iniciar-se en aquest consum en l'adolescència només pot comportar riscos innecessaris per la salut immediata i futura.
Saludamos ahora a Íñigo. Buenas tardes, Íñigo.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a ver, tú eres vapeador, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Y desde cuándo? A ver, cuéntanos.
Pues la verdad que no, desde hace mucho. ¿No? Al menos un año yo era fumador habitual y pensé que una buena solución podía ser el tema del vapeo.
O sea, tú eras fumador y decidiste cambiar. ¿Por qué motivo este cambio de dejar el tabaco, digamos, de toda la vida al vapor? Vamos.
El principal fue por pensar que era temas de salud. Principalmente, al final no hay combustión y yo creo que eso pues puede mejorar un poco el tema de la salud. Y el segundo era el tema del mal olor.
Claro. A pesar de lo que tú dices, los neumólogos aseguran que el vapeo es tan malo o más malo que el tabaco. ¿Estás de acuerdo o discrepas de lo que dicen los neumólogos? A ver.
Pues La verdad es que no te sé decir con exactitud. Efectivamente, sí que he leído algunos artículos en el que dicen que, bueno, al final el vapeo pues inunda los pulmones, te inserta líquido dentro, pero la realidad es que al final es como es una técnica de fumar tan reciente que no sé si está al 100% comprobado. Me imagino que sí, que efectivamente tendrán algo de razón, pero lo que sí que está claro es que el fumar de por sí ya, la combustión y los químicos que tiene un cigarrillo, sí que son perjudiciales para la salud. Entonces, el vapeo pues puede ser malo, pero no, al no estar al 100% demostrado, bueno, inconscientemente a mí me da la sensación de que puede ser más sano.
Ya. Vamos a ver, ¿a ti esto del vapeo cómo te lo vendieron? ¿Como algo bueno para dejar el tabaco o qué?
Realmente no me lo vendió nadie. Tuve amigos que empezaron a usarlo, me parecía que era muy cómodo, que al final pues tienes más libertad de calmar el mono en cualquier otro lugar que no sea al aire libre, ¿no? Porque al final pues se puede utilizar un vapeo y es verdad que el tema del olor al final con el tabaco era horrible.
O sea, básicamente el hecho de que el vapear no sabía tabaco y luego el gusto, ¿no? O sea, o el olor, ¿no? Que es un olor que no molesta tanto a la gente ni al propio vapeador, ¿no? Quizá o fumador.
Eso es. Ya. Porque al final el tabaco se me pega la ropa, el pelo, me huele todo un poco mal. Donde estoy fumando, si fumo en casa, pues en la casa me huele a tabaco. Con el vapeador, pues al final no.
Algunos dicen que también esto del vapeo hay algo de postureo. ¿Tú cómo lo ves? No lo digo por ti, sino por las leyendas urbanas que corren por ahí. De bueno, vamos a ver. Postureo este del vapeo.
¿Qué dices? Yo creo que sí.
¿Sí, no?
Yo creo que se ha puesto muy de moda, sobre todo en Estados Unidos se empezó a poner muy de moda y el tema del postureo en redes sociales, todo el mundo, la gente más cool va con el vapeador, pues ya. Sí puede ser.
Ya. Oye, ¿y el tema precio es similar a la cajetilla de tabaco o es más caro vapear? A ver, cuéntanos un poco a los que no tenemos experiencia en la materia.
Es más caro que una cajeta de tabaco normal, pero también tienes más cantidades de caladas. Un vapeador por 8 euros alrededor tienes posibilidades más 750 caladas, ¿no? Yeah. Y yo lo que estoy haciendo ahora también en tema de utilizar vapeadores que no tengan nicotina. También es una forma de dejar la adicción. Pero bueno, al final es que es tan cómodo el poder fumar en cualquier lugar, en cualquier momento.
Claro. Y además, yo no sé, pero quizá engancha menos que el cigarrillo. Es decir, el cigarrillo estás a veces constantemente uno tras de otro. Vapear quizá puedes distanciarlo más en el tiempo, ¿o no? A lo largo del día.
Pues fíjate que yo pensaba que sí, pero es que el tenerlo tan a mano de una manera diaria, incluso no te sé decir con exactitud, pero yo creo que fumas casi lo mismo a nivel de caladas, porque lo puedes utilizar en cualquier momento, ¿no? Y como lo tienes tan a mano y es tan directo, no tienes ni que encender ni salir a la calle, escoger, le das una calada y lo dejas ahí. Al final yo creo que puedes incluso fumar lo mismo, o más.
Ya. Veo que tú eres una persona que te gusta informarte, nos has comentado que aún no está, digamos, muy demostrado o no te han demostrado que el vapear sea muy perjudicial para la salud. Si te lo llegan a demostrar, ¿también dejarías de vapear, Íñigo, o qué?
Pues yo creo que sí, al final. ¿Sí? Yo creo que tienen que salir alternativas para los que al final pues fumamos, que sean un poco más sanas. Yo supongo que esto irá evolucionando, ¿no? Y ahora mismo los primeros problemas eran sobre todo estudiantes en Estados Unidos que se le inundaban los pulmones con cierta marca de vapeadores, y me imagino lo ideal sería que fuera evolucionando hasta un punto en el que inhalar un tipo de vapor nos fuera perjudicial, ¿no? Pero bueno, que siempre tendrá sus...
Sus riesgos y sus peligros, claro. ¿Qué edad tienes, Íñigo? Bueno,
26.
Bueno, tú eres una persona ya adulta. Lo digo porque también hay menores que vapean cuando está prohibido venderse a los menores, ¿eh? Pero bueno, en fin, eso ya forma parte de la legislación y no te incumbe en absoluto a ti. Oye, Íñigo, muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien, ¿eh? Suerte.
Muchas gracias.
Molt bé, deixem aquesta qüestió, abordem d'altres matèries, com per exemple la política ofensiva independentista per evitar que una delegació del Parlament Europeu visiti Catalunya per comprovar in situ com de marginat i arraconat està el castellà a escoles i instituts. El Parlament català enviarà una carta als eurodiputats i la presidenta de la Cambra en funcions, Salma Vergés, estat aquests dies a Brussel·les per intentar desactivar la visita dels europarlamentaris als qui ha dit que el català no es toca. Una estratègia que, segons les entitats i partits en favor del bilingüisme, consideren errònia. Amb amenaces, diuen, a les institucions europees no es va absolutament enlloc. Yolanda Canales.
Des de Ciutadans han enviat al seu torn una carta a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, on li adverteixen de les intencions dels grups independentistes de frenar la missió per evitar que l'Europarlament conegui quina és la realitat de Catalunya, on s'intenta continuar mantenint un règim que des de fa dècades imposa el català amb finalitats polítiques etnoidentitàries, diu la carta literalment, eliminant l'espanyol com a llengua en què es pot impartir l'ensenyament. L'eurodiputada Maite Pagaza Ortúndua diu a COPE que més que intentar boicotejar, que també el que busquen des del Parlament català és enredar, deslegitimar. Es pensen que es poden sortir amb la seva, com d'altra banda afegeix, estan acostumats.
És el juego que tiene el mundo de los ultranacionalistas en Cataluña, que es pensar que sus deseos se tienen que convertir en realidad, que pueden saltarse las normas, que pueden saltarse las leyes, cosa que están haciendo. De hecho, es precisamente por eso esta misión, precisamente porque va en contra de los derechos fundamentales de muchas familias en Cataluña, las que se intenta cogotar para que no puedan tener el español también como lengua vehicular, que es un derecho.
Per la seva banda, la presidenta de l'Assemblea per una escola bilingüe, Ana Losada, diu que la reacció de l'independentisme davant aquesta missió del Parlament Europeu demostra que estan nerviosos perquè sortirà a la llum pública què és el que està passant realment a les escoles catalanes.
Y los partidos nacionalistas, en su oposición a que venga la misión europarlamentaria, nos hacen un favor y demuestran realmente lo mucho que temen que se juzgue con ojos democráticos y con ojos objetivos lo que ocurre en la escuela catalana. Nosotros no tenemos miedo a que vengan, ni tenemos miedo a que descubran lo que realmente nos ocurre en Cataluña, en las escuelas, y esperamos ansiosos de que llegue ese momento.
Recordem que la missió del Parlament Europeu està prevista per a finals del proper any. De moment, no s'han donat més detalls i s'ha d'acabar de tancar l'agenda i els participants en aquest viatge.
Anem ara fins als tribunals per parlar també de política. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fixat per al proper 10 de febrer l'inici previst del judici contra la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Les següents sessions seran el 20 i 23 de febrer i el 27 de febrer i també el dia 1 de març. La Fiscalia demana 6 anys de presó, 21 d'inhabilitació per a càrrec públic i 144.000 euros de multa per a Borràs per un delicte continuat de prevaricació i un altre de falsetat a document públic amb l'agreujant de prevaler-se del seu càrrec públic. I també l'alt tribunal català conclou el sumari i ha dictaminat obertura de judici oral contra l'actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i els diputats d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, per la seva actuació en els preparatius del referèndum legal del 1 d'octubre, quan eren excàrrecs del Departament d'Economia. Jové i Salvador estan processats per desobediència, prevaricació, malversació de fons públics i revelació de secrets. Garriga està processada per desobediència greu a l'autoritat judicial. I també en clau política, t'apuntaré que el líder del Partit Popular, en Alberto Núñez Feijó, ha demanat al president del govern central, Pedro Sánchez, que destitueixi la ministra de Justícia, Pilar Llop, pel nyap legal de la llei del només sí és sí. En una atenció a mitjans, a l'Hospitalet ha dit que cal que s'assumeixi responsabilitats tant a Justícia com a Igualtat, però ha apuntat que si Sánchez no pot destituir una ministra que no ha nomenat, en referència a Irene Montero, cal que almenys destitueixi els responsables de Justícia. Feijó també ha remarcat que és imprescindible modificar la llei perquè desprotegeix les dones i assegurar que ja van advertir d'aquest fet al govern central fa moltes setmanes. 2:03, arriba el moment de fer una aturada, publicitat, i després tornarem amb més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama.
Esta Black Week Hyundai te regala tiempo. Porque si te llevas un Hyundai Tucson número 1 en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vive un mar de experiencias a bordo del Symphony of the Seas de Royal Caribbean. Disfruta 7 noches del Mediterráneo Occidental desde 565 euros. Reserva hasta el 30 de noviembre y tendrás hasta un 30% de descuento, niños gratis y muchas más ventajas. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
Prepárate para el Mundial con el pre-Black Friday de Carrefour con este televisor Samsung QLED de 65 pulgadas a 699 euros. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i els infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves, amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les restriccions definitives de mobilitat que provoquen les obres de la Superilla de l'Eixample han entrat en vigor aquest divendres. El principal canvi és el carrer Consell de Cent, que deixa de ser una línia recta per als vehicles per travessar l'Eixample, amb la idea que aquest carrer es converteixi en un eix verd. A partir d'ara, altres vies alternatives en sentit Besòs, com el carrer València o la Gran Via, habitualment col·lapsades, hauran d'absorbir el trànsit que deixa de circular per al carrer Consell de Cent. És a dir, el caos, gentilesa de l'alcaldessa Colau, està servit i els embusos i la contaminació continuaran també a l'alça. I unes altres obres que comencen amb polèmica són les de la reforma de l'Avinguda Meridiana entre els carrers Estivill i Felip II. Es tracta d'un tram d'uns 435 metres i es calcula que els treballs s'allarguin 9 mesos. L'objectiu és pacificar l'entorn, és a dir, expulsar els cotxes, i per això es reduirà la calçada un 35%. Els veïns amb els que ha parlat aquest matí, el José Torrecilla, no veuen gens clar el projecte.
Efectivament, i és que amb la notícia de l'arribada de les noves obres que duraran fins l'estiu de 2023, el barri de la Meridiana es troba dividit entre els veïns que n'estan a favor i els que no. Hem baixat al carrer per preguntar, i alguns ciutadans pensen complir els carrers de vegetació i zona per als vianants és una bona opció, ja que el trànsit en aquesta zona de Barcelona, diuen, pot arribar a ser molt aclaparador a vegades.
I si quitan carreteres i hacen zona de jardines, per a mi, en especial, és mucho mejor.
A mi me sembla bé perquè és molt atabalant viure o caminar per aquí, passejar, i jo crec que més espai verd i menys trànsit aniria molt bé.
Pues me parece muy bien porque sobre el tramo que han hecho ya ha quedado muy bien.
Se ve más bonito la Meridiana.
No es todo coche, coche, coche.
Per altra banda, alguns veïns n'estan farts ja de tantes obres. Diuen que impossibiliten la mobilitat arreu del barri de la ciutat i asseguren que el soroll de les obres és molt pitjor que el que provoca el trànsit.
No han acabat altres obres i ja estan començant unes altres. Molesta, perquè vas caminant i trobes
valles per tot arreu, i ara per aquí no pots passar, ara no sé què, doncs.
Muy mal, porque lo van a cortar todo y va a haber muchísimo más tráfico y además todo ese dinero que se van a gastar en las obras que son totalmente innecesarias. Y van a haber muchos más accidentes con las bicis, los coches y las personas y los peatones.
Són molt pesats. Cada mes comencen obres noves, no es pot fer res, és una pesadilla.
Tot i la diferència d'opinions, la gran majoria de veïns està d'acord en que si l'objectiu de l'Ajuntament amb aquestes modificacions urbanístiques és reduir l'ús del vehicle privat, s'hauria de millorar molt la xarxa de transport públic de la ciutat, augmentar la freqüència i establir nous serveis.
La patronal.
Un fracàs estrepitós, així han qualificat la política d'habitatge de Ada Colau, la patronal Foment del Treball i l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya. Josep Sánchez Llibre i Xavier Vilajoan han denunciat que les iniciatives de l'alcaldessa de Barcelona i la seva connivència amb el moviment Ocupa han frenat en sec tota la construcció. En un any només s'han promogut 6 pisos socials. Explica'ns, Guillem Campàs.
La patronal Foment del Treball considera que l'acord per destinar un 30% dels pisos nous a habitatges socials no suposa un increment gaire elevat d'habitatges protegits i paralitza la construcció. El president Xavier Sánchez Llibre ha carregat durament contra l'Ajuntament de Barcelona i especialment contra l'alcaldessa Ada Colau per la seva gestió en aquest aspecte.
Denunciar el fracàs estrepitós de les mesures implementades per l'Ajuntament de Barcelona, però bàsicament el fracàs estrepitós de la senyora Colau en totes aquelles qüestions que fan referència a la construcció o la implementació d'habitatge protegit.
El president de l'Associació de Promotors de Catalunya, Xavier Vilajoan, ha recolzat les paraules de Sánchez Llibre i critica la manera de pensar i actuar de les administracions i els partits, que insinua busquen l'interès personal per davant el benestar del ciutadà.
Les administracions, els partits polítics, pensen més en les properes eleccions que no pas en les properes generacions. I això crec que és el que s'hauria de corregir urgentment, perquè els exemples dels parcs d'habitatge, sobretot en habitatge social que tenim al nostre voltant, són parcs d'habitatges que ara són madurs perquè les polítiques que es van fer al respecte, les inversions que es van fer, es van iniciar ja fa 20 anys.
Vilajoana també ha afegit que amb els diners que ha destinat l'Ajuntament a comprar certs edificis i finques a Barcelona s'hauria pogut fer més habitatges de protecció oficial.
Sobre aquesta mateixa qüestió, gairebé 4 de cada 10 pisos de lloguer habitual a Barcelona són de grans tenidors, és a dir, persones físiques o jurídiques amb més de 10 finques en propietat, segons marca la normativa estatal. Així ho indica una publicació de l'Observatori Metropolità d'Habitatge de Barcelona feta amb col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Català del Sol. L'informe, que es basa en dades de 2021, estima que concretament hi ha 290.416 habitatges principals de lloguer habitual a Barcelona i que un 36% d'aquests estan en mans de grans tenidors. Això es tradueix en uns 104.500 pisos. També destaca aquest informe que més de la meitat de totes les finques que es lloguen de forma habitual són de propietaris que tenen més de 3 pisos. Et parlo ara de millorar la seguretat vial en cas de boira densa. Amb aquest objectiu s'ha posat en funcionament un sistema làser i de balises de color a l'autopista AP2 entre Castelldans i les Borges Blanques a la província de Lleida. A més, al desembre ja entrarà en servei unes pantalles que indicaran la visibilitat existent. El mecanisme de velocitat variable també funcionarà. Tot plegat per reduir els accidents en una via ràpida que massa sovint es cobra moltes víctimes mortals. Sergi Tor.
El passat mes de gener, una parella de 38 i 37 anys i la seva filla, menor d'edat, van morir en un accident múltiple a l'AP2 entre Castelldans a Borges Blanques. Un tram de 10 quilòmetres que és un autèntic punt negre a l'hivern per una boira densa. És l'antiga autopista, ara carretera gratuïta. La jornada tràgica d'aquell gener es va completar amb 3 col·lisions en cadena, on es van veure implicats 20 vehicles amb camions destrossats i desenes de ferits. La boira va ser la causa. Els conductors no veien el que havia davant i l'accident era inevitable. Un radar per tram, 9 punts de llum, càmeres de seguretat i balises de colors intentaran reduir aquest hivern el risc d'accidentabilitat. El secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transport, Xavier Flores, explica també l'altra gran novetat, un sistema làser per guiar els conductors.
Aquest sistema làser el que fa és que puguis intuir la forma que tindrà el traçat que té la carretera i preveure que allà ve una corba a l'esquerra d'una corba a la dreta i, per tant, t'ajuda a guiar cap on t'has de moure. És un sistema, ja et dic, molt innovador, innovadors.
També es planteja la possibilitat de prohibir la circulació d'un carril per sentit de la marxa. El conjunt de la inversió és de 8,7 milions d'euros.
Gràcies, Sergi. Una bona notícia per la gent del Maresme. Metges de Catalunya i la direcció del Consorci Sanitari del Maresme han assolit aquest divendres un preacord per aturar temporalment la protesta iniciada dimecres passat per les guàrdies mèdiques, segons ha explicat aquest matí el sindicat de metges en un comunicat. El personal facultatiu es va negar a fer més hores de guàrdia de les voluntàries si no es milloraven la retribució. Associacions. Finalment, s'ha arribat a un preacord per augmentar el preu de les hores extraordinàries d'atenció continuada, que a partir d'ara s'abonaran entre un 30 i un 50% per sobre del preu de l'hora ordinària de treball. A més, s'ha fixat un calendari per negociar la resta de reivindicacions durant el primer trimestre de l'any 2023. És la sintonia d'Esports Cope. Rebem el Joan Balloni. Joan, bona tarda.
Hola, Carles, bona tarda.
Ja tenim el Mundial a tocar, eh?
Sí, queden dos dies, perquè arrenqui el Mundial amb aquest partit inaugural, que no seria el partit més atractiu, no serà el partit més atractiu que veurem, és un Qatar-Equador, però és el partit inaugural del Mundial. Hi ha notícia, atenció, important aquest matí a la selecció espanyola. Ha causat baixa per lesió al turmell el futbolista del València, José Luis Gallá, i el seu substitut serà el futbolista del Barça, el jove Alejandro Valde. Això convertirà o converteix el Barça en el club amb més internacionals de tot el Mundial, amb 17, superant el Bayern i el Manchester City. Ahir la selecció espanyola va guanyar el darrer partit de preparació abans del Mundial a Jordània per 1-3, amb gols d'Ansu Fati, Gavi i Nico Williams. De seguida estarem a Qatar amb l'Helena Condis. També des d'allà ens farà la seva imatge el Manuel Oliveros. El Gil ens portarà les notícies del Mundial i en aquesta sèrie que hem vingut fent durant tota la setmana analitzant a les principals favorites per guanyar aquest Mundial. Avui toca analitzar Alemanya, ho farem amb el periodista alemany Miguel Gutiérrez.
Molt bé, i com dic cada dia, hi ha més vida fora del Mundial, veritat?
Sí, una xifra important. 4.362.872 euros és la xifra que ha anunciat Juan Carlos Unzué i que es va recaptar en el partit que van disputar al Camp Nou el Barça i el Manchester City contra la L. A l'Espanyol, el Quique Iglesias ens explicarà el cas de Simo, que va patir una arrítmia, però està bé, està preparat per competir després del Mundial. I al marge del futbol, direm que en bàsquet el Barça va perdre en partit de l'Eurolliga a la pista de l'Efes. I una altra notícia important, el català Daniel Quesada s'ha proclamat campió del món de taekwondo a Mèxic en categoria de per sota de 74 quilos.
Molt bé, menú molt interessant a partir de les 3 i 5 Esports Cope. Joan, bona tarda, bon programa i bon cap de setmana, eh?
Gràcies, igualment. Fins ara.
I aquesta sintonia ens diu que arriba la Montse Rodríguez i la seva linterna particular. Montse, bona tarda.
Què tal, amb llagrimeta l'ossada? Perquè avui és l'últim programa, perquè estarem de Mundials durant la programació a partir de la setmana que ve, a partir de les 2 del migdia.
A partir del dilluns tot canvia, ja ho ireu escoltant, però el Mundial agafa protagonisme. Molt bé, però avui...
Si vols, jo vinc, eh? Igualment.
No, no, jo encantat que vinguis aquí, que els oients t'escoltin al matí, al migdia i a la tarda. Aviam, explica què tens avui, per exemple. Comprar en línia i els problemes que hi ha, eh?
Mira, 7 de cada 10 compradors en línia fan devolucions, però només 2 estarien disposats a pagar-les. I un de cada 3 consumidors es queda el producte i intenta vendre'l en una plataforma de segona mà. Recordem que estem a prop del Black Friday i pararem amb el professor de IES Business School, l'Íñigo Gallo, perquè ha fet un estudi que es diu El futur del comerç en línia. Molt Continuarem bé. Parlant de...
Escolta, això és un tema molt preocupant, el que hi ha aquí apuntat, eh? Els pinganillos, els auriculars, que ens estem quedant sorts tots plegats, sobretot els més joves.
Diuen que més de 1.000 milions de joves podrien perdre l'oïda per culpa dels auriculars. Un de cada 4 joves d'entre 12 i 34 anys escolta la música i fa servir els auriculars en general a un volum massa alt. Avui ens ho explicarà el cap d'otorrinolaringologia de l'Hospital del Mar.
Molt bé. I escolta una cosa, això de l'educació financera,
que és molt important,
encara no és una assignatura, però cada cop hi ha més gent que diu, escolta, al col·le, a batxillerat, per exemple, hauria d'haver una assignatura d'educació financera.
Efectivament.
Tu vols parlar, no d'aquesta assignatura, però sí d'educació financera. Explica'ns.
Exactament, perquè el programa d'Educació Financera i Emprenedora de Catalunya comença la seva 11a edició, ja després d'haver format a més de 164.000 alumnes, i el Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat són els impulsors d'aquest programa. Quin és l'objectiu, Carles? Doncs oferir a les escoles públiques, concertades i privades impartir tallers d'educació financera bàsica als alumnes de quart d'ESO. Avui en parlarem amb el director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers. Importantíssim a dia d'avui, l'ossada, saber en què ens gastem o no, o què fer amb els calés, amb això de criptomonedes...
Saber administrar els calerons que guanyem. Eh? Guanyem pocs, però bueno, si els administrem bé, arribarem. Eh?
Efectivament.
Molt bé, doncs, Montse, moltíssimes gràcies. Aquesta tarda a les 7 t'escoltem, eh?
Gràcies.
Nosaltres hem de tancar ja el migdia Cope Catalunya i Andorra. Doncs ho deixem aquí. Continua per a la informació, més notícies de la resta d'Espanya i el món, com sempre, amb Pilar García Muñiz i Àngel Correas, que ens segueixen explicant tot el que interessa. A partir de dilluns, per les freqüències modulades, tindreu tot el Mundial, nosaltres, l'actualitat, a través de les emissores d'Ona Mitjana i també a través de Cope+. Gràcies, bona tarda, bon cap de setmana.